TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. Lola Pujades ha estat una pionera, va ser la primera dona en tenir el títol de capitana al Mancor a les Illes i una de les primeres, segur, a nivell de tot l'estat. Filla de militar mallorquí, nascuda a Albacete, d'on era la seva mare, i criada en el barri del Vivero de Palma, Pujades va descobrir la seva vocació llegint crimi càstig de Fyodor Dostoyevsky. Però la psicologia hauria d'esperar, perquè davant la impossibilitat de sortir de l'illa per estudiar-ne, Lola Pujades es va fer mestra i després va entrar a treballar en una companyia aèria. Seria llavors quan compaginaria la seva feina i la seva gran passió i, a més, es trauria el títol de capitana. De fet, Pujades és, actualment, la delegada a les Illes de la Lliga Naval Espanyola, creada per Antoni Maura. És a dir, una dona que ha viscut prou com per omplir quatre capítols d'aquest humil programa. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I ho feim asseguts enfront de Lola Pujades, el nom complet de la qual és...
Maria Dolors Pujades Sánchez, vaig néixer en el 51 i vaig néixer a la província d'Albacete, perquè el meu pare, que era mallorquí, va anar, en aquells moments estava destacat allà per la seva feina, va conèixer ma mare, i després ja, quan vaig néixer, ja vam venir cap aquí, i ja vaig quedar aquí a Mallorca. O sigui, hem viatjat a veure's per dins, mentre que han viscut i demés, però jo crec que som un poc meitat manxega, meitat mallorquina. Mon pare era militar. Mon pare i ma mare, bueno, si vols te conta aquesta anècdota, s'aduïen 30 anys de diferència. No com ara, que és la millor... cerques una persona que tingui una estabilitat. Mon pare estabilitat no en tenia perquè en aquell temps era militar. A més d'oficines militars era, no estava a la primera línia, no era un de batalla. Mon pare era bon escrivent i el varen destinar sempre a dur coses dels magatzems, oficines militars era allà. I ell havia casat amb una primera dona que era molt més gran que ell, és curiós, l'anècdota, i aleshores, quan va quedar viuda, ja tenia 5 fills que ja estaven assurats, va demanar per anar a Àfrica, perquè en aquella època teníem les colònies. I d'Àfrica va pillar un bot en aquesta localitat de Manxega, perquè tenia uns amics, i aleshores, pues, en menys de mig any, mon mare també va partir cap a Àfrica. I després, jo ja vaig néixer, que mon pare era jubilat. O sigui, ja mon pare em va tenir a mi en 60 anys, ja s'havia retirat, perquè se retiren damunt d'aquesta edat, i així que varen per venir a Mallorca i aquí hem fet sa vida. Mon mare va morir en l'any 2000 i jo mon pare vaig perdre, pues, clar, per sa edat, quan tenia 16 anys. Pensa que hi ha 30 anys de diferència. En aquell moment va ser un impacte. Els meus predic no volien de cap manera. Primer, que se casés amb un home tan gran, i segon, que s'anés a Àfrica. En aquella època, en l'any 1942-43, allò era... Bueno, estem encara en la guerra, estem en la postguerra. Ma mare, si mateix, havia fet un cursos d'infermeria i estava a la Creu Roja, i bueno, era una persona també a sa boca adelantada a la seva època, i no li va importar partir de cap a Àfrica. I la relació amb els germans era nul·la, perquè no van a veure... passa ara, o sigui, ara que estem en el segle XXI, quan un home gran se vol casar amb una dona més jove, els fills... passen pena, perquè pensen que la dona hi ha interessos, pensen que... i res més en fora, perquè un home de 55 anys, que tenia un pare quan se va casar, i ma mare en tenia 25, és un home que encara té molta vida per davant i que arribarà un moment, per llei de vida, que se farà gran. I això és un missatge també perquè molta gent perdi aquesta por en tot això que ho té la necessari, perquè també sabem que hi ha persones interessades, els hi ha, però és una persona que quan se faci gran i torni major, se trobarà tot sol perquè els fills tenen les seves feines, els seus fills, la seva família, i així va ser. Mon pare va tenir com una segona oportunitat. Jo vaig tenir uns pares fantàstics, era com un pare per dir, perquè ja se'n podria dedicar tot el temps a nosaltres, és que mos duia a l'escola, mos... i una cosa que era un home avançat a la seva època, perquè ell sabia que s'aniria abans que ma mare, i ell havia donat estudis a tots els seus fills. A pesar de l'època precari que hi havia, tots eren un batxiller superior. N'hi va haver un que va ser mestre d'escola, van fer feina tots. O sigui, jo crec que això, mon pare era una... i ma mare també, però ma mare a lo millor no deia res, però mon pare sempre li deia: Maria, quan jo me'n vagi, que les nines estudien, que les nines seguies quin estudiant. Les nines era la meva germana i jo, que van tenir dues filles. I la relació amb els germans, de tot d'una va ser un poc tirant, perquè primer era per la diferència d'edat, jo els veia més com un tios que com uns germans, i bueno, després van anar vent que ma mare se'n cuidava molt bé de sa família i del pare i de tot, i al final pues, vàrem començar a tenir relació quan jo tenia 7 o 8 anys, una relació més fluida. Però al principi no.
Com va ser la teva infància? On vos vareu criar?
Que preciosa, no la canviaria per la infància dels nens d'ara. Ens vam instal·lar a una barriadeta que se deia El Vivero. Teníem una placeta d'enfrente, jo vivia en el segon carrer, que hi havia una plaça, i jo sempre vaig ser una nina molt moguda, més que la meva germana, més que tots els altres, perquè sempre jugàvem en el carrer, nins i nines, i jo sempre organitzava. Era l'època d'Anna Marisol, de l'ídol dels nins. I jo m'organitzava en el carrer, anava quan havien acabat les feines i l'escola, en l'estiu, posaven una taula de cartó tipus trilero i allà fèiem un concurs de cant. Nosaltres volíem que algun de nosaltres havia de ser cantant, perquè és el que se duia en aquella època, els nins cantants. I jo tot això ho organitzava jo. I els premis eren una pedra o era un paper, un dibuix, jo què sé. I sí que és vera que jo sempre vaig fer activitats fora de lo normal, entenguem per normal que els nins havien de jugar en coses de guerra i les nines havien de jugar en pepes en aquella època. Ara això està ja més diluït, però i jo sempre me decantava més pels jocs més diguéssim que feien els nins. M'avorria una miqueta en les nines a jugar de mamàs, a pepes i demés, o sigui, trobava un poc avorrit. I o sigui, jo el meu era fer coses. Organitzar a l'escola també sempre jo procurava, no sé, jo crec que vaig tenir sempre gent voltant, era molt, molt tremenda jo, perquè a l'escola sempre anàvem per proximitat, anàvem a un col·legi de les Agustines que estaven al Vivero, perquè mon pare si mos duia a peu, anava i tornava, i fins als 10 anys que després van passar a l'institut. I a mi m'agradava molt l'escriptura, la lectura. Jo me'n record que feia contes, agafava un bloc d'aquells que se compraven en l'espiral i feia un conte de 3 o 4 pàgines i després els contava a les meves companyes de l'escola. O sigui, jo era un poc ja de nina ja, o sigui, no sé, tenia aquesta bona.
Com recordes el Vivero? Perquè era un poble separat de Palma.
Preciós.
Urbà, però llavors...
Preciós. Jo primera vull dir que els meus pares van ser fantàstics, perquè ma mare, quan me va tenir a mi, va tenir també problemes de salut, un pare ja s'havia fet gran. Era una postguerra. Jo som una nina de la postguerra. I a pesar de que no varen passar, diguéssim, necessitats, però sí, a lo millor, bueno, com totes les famílies de l'època, llevat de famílies d'èlite, doncs les famílies normals, mon pare ja estava retirat, vull dir que érem una família mitja, però amb unes estructures molt sòlides de família, i jo vaig tenir un pare fantàstic, perquè a pesar de que no estàvem bé, nosaltres de nines, no varen saber mai el que era passar pena. Els havien de vegades de cuidar, perquè mon pare potser s'aixecava allà malament, va tenir una embòlia i van haver de tenir un poc de cura d'ell, i mon mare també encara arrossegava problemes de salut, però de cap manera varen, jo no tinc consciència de que els meus pares se queixassin o me'ls traslladassin a que passar pena de que no estiguin bé. Més mon mare s'aixecava cantant cada dia i mon pare feia les feines de la casa i me'ls duia a l'escola. Vull dir, això troc que... I quan venien de l'escola, mos va ensenyar a llegir, ell abans d'anar a l'escola, mos va ensenyar i quan venim de l'escola, això que és tan important pels nins, de que els pares se preocupin o que te demanin què heu fet avui, què tal t'ha anat, jo, nosaltres això ho teníem, i això per jo és un record, bueno, que m'ha ajudat a la llarg de la meva vida, que és el recolzament dels pares, de tenir interès per moltes coses. I mon pare mos contava coses de sa època de militars i tot el que havia passat. No en vaig saber res mai, no vaig viure jo aquest ambient. Això ja va ser una cosa passada. Al contrari, mos contava coses de que havia estat a Saragossa, de fet va tenir un dels germans a néixer a Saragossa, que havia estat al Ferrol, que havia sigut, mos contava coses de les ciutats, mos ensenyava coses i sempre mos motivava per aprendre. I això crec que això m'ha quedat, o sigui...
Sí. I manteníem els contactes amb la família del Bafet.
Bueno, només hi havia uns predins i una tia, que va ser predina, i un pic per any anàvem allà a estar un 15 dies, o sigui, passàvem un pic a l'any, perquè clar, no és com ara que agafes l'avió, t'anaves en la barca, després havies d'agafar a València un autobús que tardava com a 12 hores a arribar allà perquè s'aturava, vull dir que anaves si tenia un contacte. No hi, mos escrivien cartes, no hi havia el telèfon, ni mòbil, ni fitxa, en aquella època. Però sí que és vera que tu m'has demanat per la meva infància, i això de poder jugar en el carrer, això de tenir un pare que t'anava a recollir a l'escola, que quan arribaves agafava interès per el que havies fet, t'ensenyava. I llavors, a l'hora de jugar, també, recordo una cosa molt curiosa, perquè el vivero era una casa, una barriadeta de cases baixes. Totes tenien el seu hort. Les madones, així se diuen, les madones, els homes feien feina pues, a la construcció. Ma mare era la forastera. A poc a poc la van anar integrant, perquè són mallorquins autòctons i de casta. I clar, venia una forastera que no xerrava, no els entenia. O sigui, ma mare se va anar integrant i la van acceptar perquè era... Ma mare era una persona molt... Donava tot, o sigui, s'obria i aviat va congeniar. I nosaltres, els nins d'aquestes cases, mos fèiem entre nosaltres, érem els catadets que jugàvem en el carrer. I després una cosa molt curiosa és que hi havia, en aquesta barriadeta, hi havia, quan t'he dit, molt d'horts, jardins, i de més... I hi havia set psiquis. Jo això ho he viscut. 5, 6, 7 i 8 anys. Hi havia les famoses psiquis. Hi havia una senyora que tenia una filla que no havia Magdalena, que ja fa molts anys que varen morir, però que per jo va ser com una tieta, perquè on anàvem en sa mare a obrir les comportes a les 5 de sobre baixa, quan sortien de l'escola, on anàvem corrents darrere de Magdalena i sa mare, o vist les comportes de les psiquis i veien l'aigua que rodava i arribava fins a tots aquests ossos i, bueno, era una cosa, o sigui, era, jo no sé, tinc uns records d'aquest tipus de carrer i de nins i de nines i de jocs que avui en dia això és impensable.
Era gairebé màgic veure l'aigua córrer per les
psiquis. Sí, molt, molt, i veure com arribava, després anàvem al jardí en els ossos i ho veiem i, bueno, era tota la tropa de 7 o 8 d'infants que érem els veïnats. Sí, molt guapa. Jo vaig tenir una infància molt guapa. A pesar de que no teníem de tot com tenim ara, no teníem, com aquell que diu, res. Més que, no sé, jugar, pues jugàvem d'aquesta manera.
Parlem un poc de com va ser els teus estudis després de les Agustines i com era estudiar les Agustines allà a Ribera.
Bueno, Jo t'he de dir que com que estem immers en una època de que tot era molt restrictiu, o sigui, silencio, callen-se, a mi me castigava molt perquè jo era molt de riure, jo sempre l'armava i tenim un, record que tenim un bany que s'aixecava, la tapa del bany s'aixecava i jo riu que te riu, qualsevol cosa me feia gràcia, i aleshores pues, sempre estava en, al patio. O sigui, era es, sí, era molt restrictiva, era una educació molt restrictiva, molt d'assessoracions i de més, però bueno, jo també tenc que dir que no sé si n'he tret profit o no, però que sí que aquella disciplina que hi havia també era important tenir una disciplina. En els nens els has de posar un límit i hi ha d'haver una disciplina, perquè quan no hi ha un límit, nosaltres els teníem tal vegada massa, massa estrictes, però no crec que això m'hagi perjudicat, i varen ser pues, fins als 9 anys, perquè jo tenia clar, els meus pares tenien clar que allò era una comoditat tenir l'escola de barraca nostra, però després ja me'ls van inscriure a l'institut. Ja vaig fer tot el batxiller. Varen tenir, a més, un... Claro, eren menys nens i nines que ara, no? No se pot comparar. Jo anava amb Joan Alcover i teníem uns professors, que la majoria eren catedràtics, molt estrictes també, molt estrictes, però ja encara me'n recorda coses del batxiller, que els de puc recitar, o sigui, varen aprendre de... No sé, res de tonteries ni de si... Sí que és vera que abans que hi havia un llibre, o sigui, quan jo no l'he arribat a utilitzar, però hi havia un llibre a l'època quan va venir la dictadura, les primeres ensenyances que hi havia, me'n record que jo he vist perquè és meu pare, és un llibre que tal Álvarez, que de com tiene que ser un buen padre, com tiene que ser un buen esposo, com tiene que ser una buena esposa, o sigui, hi havia aquesta classe de coses que eren, no eren sinó adoctrinaments, però bueno, això és el que hi havia en aquella època, o sigui, no poden jutjar a l'època avui en dia d'antes, però bueno, és el que hi havia. I jo això ja no ho vaig viure tan estricte, perquè jo en l'institut pues, teníem un professor, inclús n'hi havia més liberals, i teníem, i a més se feien aquelles coses que se deien viatge d'estudis i que no tenen res a veure amb ara, perquè ara jo veig que els nens se'n van a ser anar a les discoteques en viatge d'estudis o se'n van a la playa. Nosaltres teníem un professor de literatura fantàstic que m'ha deixat senyes, a mi m'ha deixat un pozo, i aquest home cada any mos duia a fer una ruta de romànic, de coses culturals, o sigui, em recordo que vam anar a Galici quan vam acabar quart i batxiller i ens van ensenyar tot el que són els orreos, com se produïen les embarcacions antigues. Aquí també jo crec que vaig començar a tenir gust per la mà en aquest viatge i per la curiositat de lo que eren les tradicions de la mà. Vaig tenir aquesta sort, tenim aquest professor que era fantàstic, me'l va dur a veure catedrals, cada any viatjàvem a qualque banda, superinteressant, i era cultura, era, teníem una cultura extensíssima amb aquest aspecte. Quan vaig acabar batxiller, bueno, ja t'he dit que mon pare va morir quan jo tenia 16 anys, va despavilar un poc, la meva germana i jo, aquí l'única oportunitat que hi havia de fer uns estudis era el magisteri, l'escola que se deia l'escola normal, que està molt a prop de la Creu Roja ara, no sé si se segueix dient així, perquè ara ja com a escola de magisteri no és. I jo vaig fer 3 anys allà de magisteri, perquè se podria fer quan t'acabaves el batxiller superior, podries fer magisteri. I bueno, també molt bé, també sempre he tingut la sort, jo dono gràcies d'una època, que han tingut uns professors boníssims. Jo vaig aprendre didàctica, vaig aprendre la història de literatura, com transmetre, com ensenyar als nens, de manera... O sigui, jo, la veritat és que té molt bon record. Vaig tenir clar que jo volia ser mestra, però, entretant, teníem uns amics a casa, un gent gran com un pare, ens va regalar un llibre de Dostoyevsky, que és el Crimen i Castigo, la famosa obra de Dostoyevsky. I jo me vaig engrescar amb aquesta obra, o sigui, jo ja havia acabat, estava per acabar el magisteri, me vaig engrescar amb aquesta obra, me va impactar tant de veure la consciència i remordiment d'aquest jove que mata la senyora gran per llevar-li un parell de rublos i... Allò em va impactar tant que vaig començar a interessar-me per lo que és la consciència, el subconscient, els caires de les persones, per què uns riuen, per què uns estan enfadats, per què el caràcter de les persones. Em vaig començar a fixar en aquestes coses i ja t'he dit que això em va deixar un allà un punt de partida. I com que no varen poder anar a estudiar fora, perquè t'he dit no sé, que en aquell moment no hi havia facultat aquí, havien d'anar a Barcelona, la nostra situació econòmica no ho permetia. O sigui, perquè encara ara és costós, pues, en aquella època el seu pare recent mort i no va ser possible. Vaig exercir 12 anys en el Jafú de Cresques, que era una escola, bueno, ha estat a Barcelona, una escola amb molt de nins de famílies marginades, perquè Barcelona sempre ha estat en quant a pobresa i en quant a necessitats, i venien nins de tot tipus. O sigui, això ja existia en l'any 74 que jo vaig acabar. Jo vaig estar en el Jafú de Cresques 74-75. I això ja existia, o sigui, des de la marginació. I també encara en aquella època hi havia el que jo te comentava en el principi, una actitud restrictiva per part dels professors. Si un nen se portava malament a la classe, venia el director, o sigui, i el treia en el passillo o l'enviava a casa seva. O sigui, no parlaven amb ells. Què te passa? Per què fas això? Per què fas allò altre? No, bueno, això també em va ensenyar, o sigui, hi ha dues actituds. Quan tu veus aquestes respostes per part de la gent gran, tens dues opcions: o a lo millor per imitació copiar la resposta, o dir això no és el que jo considero per tu. I bueno, no sé, però te dona un ventall de mires i de possibilitats. I llavors en aquella època ja s'havia obert, ja havia començat el turisme de masses, i l'aeroport ja s'havia obert, l'aeroport que coneixem com a Sant Joan, que és l'antiga terminal. La meva germana, que té un any més que jo, també havia fet el magisteri, però va tenir la possibilitat de... Se feien unes oposicions per entrar en aquella època. No t'ho demanava més que el batxiller, però hi havia uns exàmens i havies de donar la talla. Ara entres a l'aeroport, bueno, una gran companyia aèria, i jo tenia dues alternatives: a fer oposicions, perquè no havia arribat a tenir el nombre de punts per passar directament a la fitxa, sinó que era interina, i vaig tenir l'oportunitat d'aquesta d'entrar a aquesta gran companyera, i he estat, bueno, pràcticament fins que vaig embalatir fa 12 anys, que vaig tenir un problema de salut greu, i vaig alternar en la psicologia. I això va ser el meu principi laboral, o sigui, la companyera, aquí va ser quan vaig dir, bueno, ara que ja estic estabilitzada, que ja tinc un sou i que estic bé i que els horaris eren molt bons, dic, ara puc complir. Ja havien obert la facultat de Palma, no era de psicologia, era ciències de l'educació. I vaig dir, ara és el moment, i vaig compaginar els meus estudis amb la feina, i vaig fer psicologia.
I sobre psicologia i sobre la mà en parlarem en uns segons amb Lola Pujades, el nostre testimoni d'avui aquí a Aire. Abans, però, fem una breu pausa.
IB3 Ràdio és memòria.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Hola de nou, som en Joan Cabot, això és Aire, i avui estem escoltant el testimoni de Lola Pujada, psicòloga, primera dona a tenir el títol de capitana a les Illes i delegada de la Lliga Naval Espanyola a les Balears. Tots temes que tocarem a continuació, però ens havíem quedat en el moment en què Pujades va començar els seus anhelats estudis de psicologia, uns estudis que sempre va combinar en la seva feina a una companyia aèria.
Així mateix me van convalidar un parell d'assignatures perquè del magisteri, i, bueno, i el meu somni, des dels 16 anys, quan vaig trobar aquesta verdant que t'he dit, el meu somni era la psicologia, i ho vaig poder complir. Després vaig fer un parell de màsters, vaig fer màster en psicologia clínica, vaig fer, no sé, me vaig formar, i no vaig deixar mai la companyera perquè m'adonava un modus vivendi, o sigui, jo tenia un sou important en aquella època. Les companyies aèries pagaven molt bé. Però vaig tenir l'oportunitat de poder fer des de matí feina a l'aeroport i sobre baixa, combinat en tons i més, vaig obrir el meu... Primer vaig fer feina a un despatx de psicologia, un despatx de medicina estètica. Vaig ser la primera psicòloga a Palma, el primer despatx de medicina estètica, que va comptar amb una psicòloga per fer les valoracions de la gent que volia fer canvis de cara o de cos. I jo feia les valoracions, i així vaig començar en la psicologia. Després ja me vaig instal·lar, vaig tenir un local i vaig fer el meu despatxat i he estat exercint psicologia, o sigui, fent consultes, sobretot abocada a la família i parelles, tot tipus de consultes per a família i parella, i fins que, ja t'he dit, en el 2012, 2013, em vaig haver de deixar tot per una malaltia greu. Així tot, també estava col·laborant en Subdors, he fet feina en Subdors, i de tant en tant pues, encara me criden per fer una col·laboració, quan hi ha hagut un desastre, quan hi va a Sant Llorenç, quan hi va a un esfonsament de... També, pues, de vegades he participat a IB3, en col·laborar en temes d'aquests, i bueno, i diguéssim que m'he jubilada, però que m'he jubilada a mitges, perquè sí, oficialment estic jubilada, i tot el que més pues, ho faig per gust i per amor a la professió. I llevant de la professió, hi ha un altre caire, que és la navegació, o sigui, la part de la mà.
Si vols, abans de passar a la mà, te volia demanar un poc per aquests anys de combinació d'aquestes dues tasques. Clar, xerra de moltes hores de feina i molt de sacrifici, també.
Sí, però quan tu fas una cosa de gust i tens vocació, perquè jo tenia la vocació per la psicologia, però jo va ser, perquè jo ja duia molts anys a la gran companyera, i la veritat és que no me vaig arribar a cremar mai, perquè era una feina activa d'anar i venir, o sigui, jo estava en un departament que se deia operacions vol i havien de documentació en els avions, i, o sigui, jo mai me vaig cansar, vaig tenir una etapa de feina feliç també, companyers, bon companyerisme, i a més amb un avantatge que a mi me permetia fer una segona feina, i era que en aquell moment, ma mare, que encara era gran, pues, teníem un conveni, que el conveni dels treballadors no s'ha descobert, t'ho dic en sèrio, no s'ha descobert avui en dia l'Estatut dels Treballadors, d'un molt d'anys, i a més, un conveni d'una empresa gran mai pot estar per davall, per damunt del conveni dels treballadors ni per davall, o sigui, com a mínim l'ha d'igualar, però és que en aquest cas es superava, o sigui, no sé si un conveni fantàstic de que tenies dos dies de que ta mare estava hospitalitzada quatre dies si resulta que havies d'anar a atendre qualcú a la península. Si tu estaves hospitalitzada, tenies bueno, tota la baixa i, a més, un temps de recuperació. Tot això pagat, pagat per l'estat. Teníem que, podíem demanar, jo, per exemple, els dies que m'havia d'examinar, perquè jo estava estudiant mentre feia feina. Jo tenia 5 dies l'any per exàmens remunerats. Jo tenia que si, per exemple, la meva mare no se posava bé, no estava bé, jo podria demanar un mes sense, de permís sense sou per cuidar-la. Podria demanar una reducció de jornada per obtindre la meva mare, que era la persona que tenia més directa en aquell moment. Vull dir que jo, no sé, jo he viscut, a lo millor, però és que s'ha inventat la pólvora ara, però tot això està en els estatuts dels treballadors des de que jo vaig començar a fer feina, en l'any 75. No sé, és que de vegades un pensa, bueno, per què ara ho han descobert, no? El que passa que pot ser que la gent no s'estigui informat, no sàpigui quins són els seus drets i que potser no atengui accés en aquestes prebendes, però si tu t'informes i t'enteres de lo que te correspon i lo que no te correspon, simplement es demanarà. Que potser te poden dir, bueno, o sigui, te poden posar pegues i tal, però clar, també hi havia, en aquests moments hi havia sindicats que te recolzaven molt més cara, molt més cara. O sigui, jo he viscut una època de treball que m'ha permès fer dues activitats de feina, perquè la gran empresa, la que jo feia feina, a més de pagar molt bé, tenia molta consideració en els empleats, moltíssima. Me sap greu perquè la gent jove d'avui, no, això és irrepetible. El que jo estic comentant és irrepetible. Però bueno, jo crec que també aquí està la lluita dels treballadors. Crec que han de lluitar. I respecte si jo m'he sentit, no m'has demanat, però t'ho vull comentar, jo mai m'he sentit discriminada per la dona, perquè jo crec que des del meu punt de vista i per l'edat que tinc i per el que jo he viscut, el feminisme, a part de que l'has de reclamar i, a més, està inventat des de l'època de les angleses, de les infermeres angleses que varen aconseguir que poguessin tenir vot a les eleccions i tenir presència en el govern, l'època comença ja, però jo sempre he pensat que se fa una dona que vulgui avançar se fa estudiant i fent feina i reclamant, s'han de reclamar drets, els drets s'han de reclamar, però jo sempre que he lluitat, m'he format, o sigui, jo he avançat, crec que s'ha de fer camí, i és que camí és en formació i en feina.
I has estat pionera també, és com de la navegació, ara ets la primera que dona amb el títol de capità.
Això és una altra història, perquè jo sempre dic que la meva vocació estàs a psicologia, o sigui, jo quan vaig tenir que deixar tot, quan dic tot, perquè vaig estar 2 anys amb una malaltia molt greu, que no sabíem ni els metges ni jo si aniríem endavant o si aniríem endarrere, doncs jo me vaig preparar també per aquesta situació. I aleshores, una de les coses que, la meva vocació era la psicologia, o sigui, jo vaig disfrutar durant molts anys d'atendre tot tipus de caires i de... No m'agrada parlar de pacients, perquè la terminologia pacient és passiva. Jo sempre m'ha agradat dir els usuaris de la psicologia. I, bueno, no és que ho hagi inventat jo, és que una de les coses que mos deien a la formació era aquesta, no? Si posau l'etiqueta de pacients és una cosa passiva i com que tu els dirigeixes, és una actitud més paternalista o maternalista, i aleshores el que hem d'aconseguir de la persona que va a veure-te és que s'amogui, que faci feina, activa-la, motiva-la, o sigui, una persona activa. No d'un dia per l'altre, però sí, l'objectiu és que la persona reprengui les riendes de la seva vida, no que faci el que tu li dius. I m'estaves demanant que hi va un moment, doncs va ser aquest moment, jo era, a casa meva, com t'he dit, no hi havia No hi havia molta cosa més que és lo suficient per estudiar i per dedicar-nos a la família. I varen tenir, quan jo vaig ser jovenet, 22, 23 anys, que jo ja feia feina i ja guanyava dos barats, perquè vaig tenir la sort de començar a fer feina molt aviat. Varen tenir uns amics, la meva parella, d'aquella època, varen tenir uns amics que tenien un vaixell a vola i sortien molt amb ells i jo me va fascinar, o sigui, la mà tenir per ficar-se dins el vaixell i ficar la mà dins l'aigua i sentir l'aire d'un teu cos i d'un la teva cara, el moviment de les voles, la girada, i així com vaig poder, pues, vaig dir, pues, jo en vull un també, i me vaig comprar un vaixell que se deia un Coronado 25, l'any 85, més o manco, el vaig tenir 10 anys, més o manco del 85 fins al 95. I que, per cert, he fet un article, que te l'enviaré, de la revista de la Lliga Naval, que se diu Pro a la Mar, que explica un poquet la diferència de lo que era la navegació en aquella època, la importància dels clonàutics, i el que s'ha convertit ara en les marines. I, bueno, reprenguent la conversa, la meva vocació era la psicologia i la meva, diguéssim, la meva expansió, la meva sí. afició era la bola. I vaig tenir aquest... Llavors, l'any 80, més o menys l'any 80, vaig dir, bueno, vaig començar... T'he dit que hi havia un inici, també, aquest viatge que vàrem fer a l'inici, i vaig començar a veure el tema de les nebuloses, de les galàxies, dels temps, de meteorologia. Me vaig començar a interessar per aquestes coses perquè me vaig haver de fer el patronat, el que se deia el patró d'embarcacions. I allò me va agradar, o sigui, les coses bàsiques que vaig tenir de meteorologia, de les estrelles, de les constel·lacions, i les cartes nàutiques, i me va engrescar allò. I vaig passar a fer capità de jot, perquè pues simplement per tenir coneixements. T'he dit que d'abans que sempre havia estat molt curiosa, sempre havia tingut ganes d'aprofundir en els temes que m'agradaven. I bueno, tenia temps i vaig començar a fer el patró de jat. I llavors eren tres dones, perquè tot eren una vintena d'homes. Anàvem a l'escola, que encara és l'escola oficial de naval, que estava en Esquerrer, Villalonga. Justament l'any 85 va ser quan se va tancar, que jo ja vaig acabar, en aquest moment vaig acabar de fer el que de capità de lloc. I va ser curiós, perquè quan fèiem lo de patró de lloc, hi havia la vintena d'homes, i ens van dir, bueno, ja ens veurem a la mà i tal. I nosaltres tres, les tres dones que hi havia, varen dir, com que ens veurem a la mà? No, nosaltres l'any que ve venim aquí a seguir a capità, perquè era necessari fer patró de llat per passar a capità de llot. I havia de saber una mica d'inglès també, perquè va passar connexions de ràdio i demés. Jo ja més o manco tenia un coneixement d'inglès mig alt i de francès, perquè havia estudiat en el batxiller. En aquella època s'estudiava el francès, no s'estudiava l'anglès. I bueno, i sense dir, no varen dir res a ningú, però me'ls varen presentar ja matriculades allà. I eren tres atletes i totes tres varen acabar el primer any. O sigui, varen acabar en el 85, varen fer... I de les altres dues, bueno, me'ls van associar a una entitat que se deia Capitàs de Llot. De les altres dues, jo vaig continuar, i elles no varen continuar perquè una havia tingut una nina petita, l'altra tenia també... No sé, no estaven molt interessades, i jo en aquest moment no tenia... ja mon mare ja havia mort i no tenia càrregues familiars, i vaig continuar en l'associació de Capità de Llots. Vaig estar bastant d'anys i també me vaig passar molt bé, amb moltes anècdotes d'aquella època, perquè era un món d'homos, i bueno, pues que jo era una entre 20, i el que t'he dit antes, jo mai me vaig sentir com a rebutjada perquè fos dona, en el contrari, o sigui, en una època que hi havia aquella època de que no sé, la galanteria, o sigui, i jo sempre anava, o sigui, com una pionera en tot, perquè m'ho vaien arribar i jo anava sempre en esquet davant i de tots els amos a darrere. I bueno, era una cosa curiosa per l'època, t'estic xerrant de l'any 85, de l'any 90, i bueno, tot té una època. Jo també en aquests anys ja me vaig dedicar més a la psicologia i vaig deixar el vaixell damunt l'any 95, ja perquè ja no donava basto per tot. I la veritat és que ho vaig disfrutar molt i vaig aprendre molt, i sobretot els estudis de Capità de Llot són superinteressants en quant a lo que s'estiva de la càrrega del vaixell, en quant a lo que és la navegació d'altura, la meteorologia, les connexions de ràdio, o sigui, ho vaig disfrutar moltíssim. No vaig fer... Jo podria haver anat a creuar l'Atlàntic, o sigui, haver fet... Però no sé, no era la meva... Vaig fer la costa i vaig arribar front a la península i vaig fer les illes, València, Menorca, Eivissa, o sigui, vaig fer inclús... Ja t'he dit jo que era atrevida, des de nina, o sigui, me'n vaig anar en el Club Nàutic de Palma i vaig posar un lletrero perquè jo tenia un mes de vacances en l'estiu i volia estar a la mar i al mateix temps guanyar la millor qualque dos brats i conèixer gent. Me'n vaig anar, vaig posar un lletrero en el Club Nàutic de Palma que posava el joc Capità de Llat per fer travessies. I me varen cridar. Vull dir que sí, els diria fer gràcia de que jo fos dona, i a més, jo en aquella època potser tenia una trentena d'anys i tenia l'energia que no tinc ara, i vaig fer un parell de viatges per les illes en personatges de Jotis Jat, i també havia d'atendre la família, havia de fer un pot de cura també, no sé, va ser molt agradable. Vaig tenir aquesta experiència i ho vaig fer dos estius.
I que és la lliga naval, perquè també ja estàs lligada.
Són la delegada.
Ets la delegada. Sí. Podries explicar un poc la història, perquè té realment molta història i un lligam amb Mallorca.
Sí. La lliga naval, de tot d'una, és nomenada lliga marítima. En l'any 1900, quan hi va haver la guerra hispanoamericana, en aquell moment Antoni Maura, que ara no és president, però estava a les Corts, estava electe per Mallorca a les Corts de Madrid, i tenia molta influència, era un home brillant en el govern. I quan va acabar aquesta guerra, que és que van perdre les colònies, a més de que teníem com a Filipines, com a les colònies d'Ultramà, varen quedar sense barcos. I com ell deia, una nació sense barcos no té defensa, necessiten barcos. Se va posar en contacte amb altres potències aliades que ja tenien lligues navals, ja existia el que era una lliga naval, se va posar en contacte i va demanar ajudes. I amb les ajudes d'altres potències varen reconstruir el que és l'armada espanyola, el que avui en dia és l'armada espanyola. I a més va ser un pioner, va ser un home molt brillant, perquè ja quan va ser president del govern, el 1901-1903, va fer, un poc més endavant, va fer el plan Maura Ferrandiz, que era un enginyer naval, i varen començar a construir astillers. Tenc entès que els estillers de Ferrol i altres més són obra de l'Antoni Maura, i tot el que és la millora, la construcció naval, inclús va fer pavellons per als empleats perquè no s'haguessin de moure. O sigui, va ser un home d'estat. En aquestes, quan va tenir ja l'armada en marxa, i com que ja hi havia altres lligues naval, ell va crear la lliga naval. En aquest temps se deia lliga marítima, amb un tal Navarrete, que era un almirant important de l'època, van fundar la lliga naval en el 1901. I encara ara. I van fer totes aquestes coses que t'he dit. Després va venir la Guerra Civil, hi va haver una aturada de bastant d'anys, i després se va reprendre, perquè era una entitat que ja funcionava a altres països d'Europa i se va reemprendre, se va declarar d'interès públic, hi va haver recolzament per part del govern d'aquella època. Hi ha tota una història de la Lliga Navarra. I va resultar que jo, com que el meu home el vaig conèixer precisament a una convenció de capitans de llot, i ell vivia a Madrid i jo anava sovint a Madrid, pues, per trobar-nos fins que varen concretar on si viuríem aquí o si viuríem allà. I bueno, jo vaig conèixer perquè ja era soci de la Lliga Naval, hi havia conferències molt interessants, hi havia foros de sobrenàutica, me va llamar l'atenció i m'han dit que no te faig sòcia. Me vaig fer sòcia en l'any 2010, més o manco. En el 2012 jo vaig tenir, com he comentat, una malaltia molt severa i d'allò que ha existit de supervivència, t'apuntes a tot. Una de les coses que vaig fer és apuntar-me en el curs de doctorat i tot el temps que vaig estar arrossegant la malaltia, vaig acabar el doctorat. Me varen cridar un bon dia de Madrid de que aquí la persona que duia la Lliga Naval no, ja ho deixava perquè era molt gran, llavors si a mi m'interessava. I jo vaig dir, bueno, què tenc que fer? Em va dir, bueno, pues divulgar i fer presència. I res millor que per una persona que està dins amb un peu aquí i amb un peu allà. I vaig dir que sí. Jo deia que sí a tot. Deia que sí a tot perquè era com un esperit de supervivència.
Per una illa que tradicionalment s'ha dit que vivia d'estenes a la mà, però que en el fons la nostra frontera i la nostra via de comunicació també amb la resta del món. A quin creus que són els reptes marítims en els quals ens enfrontam avui en dia?
Pues jo crec que aquí fa falta les escoles. Aquí tenim una escola de nàutica pesquero que està, bueno, no sé si ara l'han canviat, estava a Ponent, en el moll de Ponent, però no sé si ara l'estan canviant per antiga o la canviaran quan hi hagi un nou espai que se pretén fer més en el centre de Palma. Crec que l'objectiu seria divulgar. És una de les coses que jo intento fer. Jo he fet durant aquests 10 anys, a 12, que duc de com a delegada, he fet foros en sanitat exterior per donar a conèixer les coses que les vacunes i els perillos de quan fas un viatge transatlàntic. Hem fet unes jornades a la universitat que ara en farem, bueno, estem en marxa per fer-ne unes segones sobre seguretat i, o sigui, en psicologia i forces armades i cossos de seguretat, també pues, en gent també de la mà, han intervengut tots els actors de Guàrdia Civil, també, la Guàrdia Civil de la mà, també hi va intervenir el salvament marítim. Vull dir, una de les coses que jo he intentat fer durant aquest any és divulgació de la mà, de les possibilitats que té la mà, perquè en té moltes i no se coneixen o no se volen conèixer. O sigui, la idea que tenim quan ve la gent a Mallorca de que tenim bones playes i tenim moltes motos aquàtiques i vaixells i de més, tot això està molt bé perquè és el que ens dona també un pot d'ingressos, però la mà és molt més que això. La mà és té una riquesa, té una pues ara mateix aquest vaixell que varen trobar davant Can Pastilla, o sigui, té un patrimoni arqueològic, té molt per estudiar, molt per investigar i moltes sortides laborals que els joves desconeixen. I jo crec que s'ha de fomentar més. Aquesta escola que deim Nàutica Pesquera hauria de tenir més presència. Jo intent divulgar en pocs recursos que tenc, perquè jo no tenc recursos més que la meva presència i el contacte amb institucions i autoritats, i que m'han respost molt bé. Ara em varen fer les primeres... O sigui, això seria una de les coses que jo, el repte que tu m'has donat, el repte que jo demanaria seria més divulgació, més implicació d'institucions i d'entitats que, per donar a conèixer professions de la mà i engrescar en els joves, aunque sigui fent xarxes a les escoles, perquè ara, jo que sé, per exemple, jo sé que el policia tutor va a les escoles a dir els perills que hi ha, els nens, les nines, pues també t'ho hauria d'haver una persona que nas d'una d'aquestes institucions més adequada anar a les escoles a donar ensenyances, a informar de quan acaben els estudis si poden tenir oportunitats. És que n'hi ha moltes oportunitats, moltes. I jo crec que els joves no sé si ho saben o no ho saben. I en quant a, també una de les coses que jo faig, que m'encanta de més, és col·laborar amb el Museu Marítim de Mallorca. Pues, si he pogut proporcionar a lo millor una presentació d'un llibre, he pogut proporcionar una xarra que jo mateixa he feta dels 125 anys de la creació de la Lliga Naval, bueno, que ja, sí, ja anem per més de 125 anys. Si és que jo estic conjugant ara un poc la psicologia, pues, me dedico a fer articles, a programar, ja t'he dit, en enviaré el darrer que he publicat. També he fet articles acadèmics, he presentat un llibre fa 2 anys de psicologia i emergències d'editorial Anaia, tinc un llibre publicat i ara estic en marxa amb un segon llibre que no sé quan acabaré perquè és increïble que quan te jubiles el temps te fa molt curt, no sé si és que te ralentises o... però bueno, que crec que és molt important arribar en aquesta etapa de la vida, sobretot havent tingut una segona oportunitat, com he tingut jo, de sobreviure en una situació complicada. Crec que valores molt més els temps, crec que te motiva molt més. A pesar que jo sempre he estat una nina moguda, crec que ara, més que mai, valor molt els temps que me pugui quedar, els temps que jo pugui també... també és cap de més, o sigui, si jo crec que és el que és Signaval, la psicologia, el Museu Marítim, són coses que reverteixen, jo crec que a la comunitat, i jo crec que estic agraïda de lo que m'ha donat la vida, de lo que m'ha donat la comunitat, i jo sempre penso que és una qüestió de voler revertir el que tu has rebut, que jo he rebut molt, revertir-ho.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Lola Pujades pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a Xavier Mollà i al Museu Marítim de Mallorca per la proposta. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fan servir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.
talk go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind the reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors. Troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride. Someone's waiting just for you. Painted pony, let the spinning wheel fly.